Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Ens endinsem en el món de la literatura i avui ho fem, com sempre, de la mà de la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I avui, amb convidat.
Sí, senyor. Avui tenim un convidat que acaba, un escriptor que acaba de publicar un llibre que ha sortit fa exactament una setmana. És a dir, que el tenim aquí calentet, calentet. I aquest llibre, del que parlarem avui... És del Dani Vilaró. Dani, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt contents de tenir-te aquí per parlar d'aquest llibre que acabes de publicar. Que es titula Si em toques, cauré. Mm-hmm. Mira quin títol, Carme.
Si em toques, cauré.
Si em toques,
estrany, eh?
Cauré.
No, què ens diu el títol? Perquè normalment els títols... provoquen, no?
Sí, sí, sí. I a més jo crec que són molt importants, i a més tenint en compte que estem davant d'un llibre que no és novel·la, sinó que són relats literaris curts.
Que
per
bé.
Tant, fixeu-vos, hi ha un total, Dani, ara no recordo...
18.
18 relats, tots englobats en aquest títol, Si em toques, cauré del cara, parlem. Però deixeu-me que us presenti el Dani. Mireu, aquest és el primer llibre que publica el Dani Vilaró i és el 26è Premi Literari Ciutat de Barcelona de Narrativa.
Badalona.
Ai, de Badalona, sí. Perdó. Uh-huh. De Badalona de Narrativa, que acaba de publicar l'editorial Viena. Certament el Dani també ha escrit... o té publicat en un recull de contes col·lectiu un altre conte que també va guanyar un premi, un conte que es diu El Salt, també publicat aquest recull aquest any, oi? També us hem de dir que el Dani és periodista i que treballa de director de comunicació a Amnistia Internacional i també és professor col·laborador de la UOC i també de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Dani, aquest primer llibre teu, que a més té una portada i bueno, que és un llibre molt bonic, ara entrarem a dintre i en parlarem, suposo que, i que acaba de sortir, suposo que t'ha fet molta il·lusió també, no?
Clar, clar, i tant.
Que vegi la llum,
sí, sí,
aquests 18 relats.
Jo porto molts anys escrivint, però fins ara no havia tingut aquella inquietud d'acabar de concretar un projecte literari, no? I el vaig tancar, he estat un parell d'anys treballant amb aquests 18 contes, no? Són contes molt, molt, molt treballats, molt polits, allò de passar...
Molt pensats.
Molt pensats, passat el ribot, no? Allò que diuen d'anar polint, no? I em vaig presentar al Premi de Ciutat de Badalona de Narrativa i vaig tenir la sort de guanyar-lo. I, per tant, ja tenim aquí el llibre amb Viena Edicions, que fa molt poc que ha arribat a les llibreries... I a veure què passa.
Ostres, això d'estrenar-se amb un premi?
Sí, sí, sí. Mira, va ser per provar, no? Tenia el projecte acabat i vaig dir, què faig? Començo a buscar editorial o primer ho presento un premi a veure com es rep, no? O com es rep el volum. I va anar bé. Si no, haguéssim començat a trucar a editorials perquè ja els tenia fets, no? Però va anar bé. És sorprenent, sí.
Home, sempre ajuda.
Sí, sempre ajuda, i tant.
A més, un recull de 18 relats literaris que ocupen més o menys, depèn, però entre 3-4 i 8 pàgines.
8-9 pàgines, sí, són relats curts, són molt...
Exacte, són molt concentrats, com jo penso que concentrats, vull dir que en molt poc es diu molt, com que és
sí.
El que té un...
Això és molt difícil, eh?
Jo crec que sí.
És difícil.
I d'això en parlàvem el Dani abans i... A mi m'agrada que ens expliquessis una mica com neixen, com treballes els teus, aquests relats curts, que després anem parlant d'alguns dels personatges, però com es fa aquesta... Perquè en una novel·la tu pots expandir, diríem, sí, tota una estructura, però aquí has de ser molt curós en l'estructura i a la vegada dimensionar molt els personatges. El
sí, jo crec en el conte com a un gènere literari potent, no? A vegades s'ha considerat que és un gènere menor, no? Diferent de la novel·la, però jo crec que en el conte com a gènere gran, no? Jo sóc un gran lector de contes, és a dir, m'agrada molt llegir llibres de contes i també m'agrada escriure'ls, evidentment. Jo crec que tenen un punt d'intensitat que en la novel·la doncs, t'expliquen una història, hi ha una trama, vas entrant, vas sortint, hi ha capítols on passen moltes coses i capítols on no passa res, i en canvi el conte té aquest punt intens, molt singular, no? que fa que fins i tot jo crec que una persona que llegeix contes ha d'estar molt atenta des del principi, no? Quan llegeix un conte, perquè poden, en un curt espai poden passar moltes coses, no, no d'acció, sinó de caracterització dels personatges, una certa trama. A mi m'agrada molt treballar els personatges. Són contes de personatges, crec, és a dir, que no hi passen moltes coses, però sí que els personatges queden molt ben caracteritzats. De vegades es diu justament que els contes no s'han de centrar molt en els personatges, han d'anar més a explicar un detall, una idea, però a mi m'agrada treballar els personatges perquè estic parlant de persones. Si em toques cauré és un llibre que el que vol suggerir és aquestes persones fràgils, en equilibri, vulnerables, que estan sobre una capa de gel que es pot trencar, sí, o un funambulista, no? La mateixa portada que no veuen els oients, però és una persona que està en equilibri, no? I que si la toquem caurà, no? D'aquesta fragilitat. I aquests personatges, jo crec que tots, amb les seves coses diferents, així, tots tenen aquest nexe de persones vulnerables, de persones fràgils davant de la vida. Uh-huh, no? I uh-huh, una mica la reflexió va per aquí.
De tota manera, ho comentàvem abans amb el Dani, que a mi m'ha interessat molt en la lectura dels relats precisament aquesta dimensió dels personatges, perquè penso que des d'una perspectiva, ho deia, no, antropològica, hi ha alguna cosa que té en cada relat que té molt a veure en allò que la vida ens mostra, no? Que és que els éssers humans tenim moltes possibilitats i moltes potències, però són molt fràgils també. I sempre estem com una mica en una corda fluixa, tot i que aparentment
tots anem fent.
Exactament, no? I d'allò que diem la normalització. Però hi ha tota una dimensió, i els seus personatges jo crec que ho mostren molt bé, d'una fragilitat que de vegades no sembla, no, que hi sigui. I en aquest sentit, aquesta frontera entre el que jo diria entre la cordura, a vegades, i la locura, no? La locura o
el perdre l'equilibri, diguem, com a persona, no?
I jo crec que a mi m'ha commogut molt aquesta dimensió, quasi bé, de tots els personatges, almenys dels que jo he vist i he llegit. Per exemple, aquest conte, si et sembla, parlem una miqueta d'aquest,
sí,
no
tant.
Desvetllarem moltes coses, però aquest conte, que és el segon, que es diu Més velocitat, és un personatge que tu ens el presentes, dius algunes coses, i vas, clar, té una situació en la que ja notes d'entrada una certa vulnerabilitat situacional, social, etcètera, no?
Sí.
Però en canvi és un personatge que té una fortalesa a la vegada, una, com diria, una dignitat, no sé si ho dic bé,
però sí, sí.
Que jugues entre les dues coses, no? Una,
sí,
cosa i l'altra.
És a dir, els contes parlen d'aquestes persones fràgils, però no són grans drames, no? És a dir, jo no estic explicant una història superdramàtica o que pugui fer plorar o que busqui fer plorar. És una mica el que deies, Carme, aquesta mar de fons, no? que pot afectar una persona, i en aquest cas aquest conte que has triat és d'una persona en una situació extrema, perquè és una persona que està al carrer, és una persona que ve d'un país on ha patit una, s'intueix que ha patit una situació d'exili o de guerra o de refugi, i a partir d'aquí ell, amb les seves accions quotidianes en el nostre entorn, en una ciutat que podria ser Sant Cugat, o podria ser Barcelona, o podria ser qualsevol altra, ens va mostrant justament això, no? Tant aquesta fragilitat com això que dius tu, no? Com intenta fer coses per relacionar-se, en aquest cas, amb una nena que coneix, com intenta sobreviure fent roses de paper, no? Aquests petits gestos que és el que fa que una persona intenti sobreviure a una situació tan forta com pot ser haver hagut de marxar al seu país per una guerra, no? I aquest conte justament intenta mantenir-ho amb un pla com molt, molt contingut, no? I jo sí que intento que les històries siguin contingudes, que no siguin grans, que no facin grans escarafalls ni grans drames, no? És aquesta cosa com de mar de fons, podria dir-ho.
Com va ser que es va tornar invisible als ulls dels altres? Dels qui es mouen i tenen on anar, a qui abraçar? No va sentir res especial. Només que d'un dia per l'altre ningú no el mirava, ni els passavolants, com si els ulls cremessin al mínim contacte. Com si fos transparent, com si fos aire, o l'arbre de la vorera, o el senyal d'estop de la cruïlla, o la bicicleta sense amo i sense rodes, que ja no porta ningú enlloc. Dani, tu treballes a una ONG. Com, diríem, com t'influeix també, o com t'afecta, o com la teva feina a l'hora d'escriure?
Sí, això hi ha gent del meu entorn que m'ho ha preguntat, no? Has fet un llibre de contes socials o de drets humans? Jo crec que hi ha tocs, clar, aquest conte que estàvem llegint ara, doncs, evidentment hi ha un toc, no? Que està parlant d'una persona refugiada, sabem que és un tema que els últims anys, doncs, ens ha impactat de prop. Però hi ha una mirada, evidentment, hi ha una mirada sobre el món, sobre les persones que intento transmetre, no? D'aquestes persones que deien fràgils però alhora fortes, o que intenten sobreviure, però no he volgut fer un llibre de contes temàtic, no? Per dir-ho d'alguna manera. També l'escriptura per mi és una mica evasió, no? I també intentar... El món és molt lleig, això ja d'entrada, jo ho penso, i per la feina que faig molts cops en soc potser més conscient perquè hi hagi molts informes i moltes de les feines que fem des d'Amnistia, on denunciem situacions molt, molt greus, no?, de vulneració de drets humans arreu del món. Llavors, per mi l'escriptura a vegades és, d'acord, hi haurà aquestes pinzellades, aquesta mirada del món que jo tinc com a persona, com a Dani Vilaró, però... intento parlar d'altres coses també, no? O parlar del meu món més proper. Hi ha un punt d'evasió de literatura, diguem, de parlar d'altres coses i de parlar d'altres realitats.
Jo crec que sí que es nota precisament aquesta pregunta que et feia la Carme. Jo també la tenia molt, molt clar, present, lògic. Perquè lligues, no, a aquest fil conductor, que és el que uneix tots els contes, el de la fragilitat, precisament amb el fet d'estar treballant a Amnistia Internacional, que el que fa és, doncs, fer que tinguis una mirada molt especial, i a lo millor sense voler, doncs, veus absurd, la fragilitat, clar, en moltes situacions quotidianes de la vida, no? Jo estava ara fullejant, no sé si ara li trepitjaré també a la Carme, em crida l'atenció els títols dels contes, una concentració màxima, vull dir, hi ha pocs títols que superin les 4-5 com a màxim paraules, i a més cada capítol està, cada conte està encapçalat per una cita.
Sí, això, hi ha cites, hi ha de tot aquí, hi ha pel·lícules, hi ha música, hi ha cançons, hi ha alguna frase d'algun llibre. Aquí hi ha una doble història, no? De vegades és una cita que m'ha portat a un conte, de vegades és un conte que m'ha recordat alguna cançó. A mi m'agrada molt la música, també hi ha molta música en aquest llibre, és a dir, molts dels personatges escolten música, hi ha alguna cançó que els fa pensar en alguna cosa, perquè a mi m'agrada molt a nivell personal la música, no? I en les cites és això, no? A vegades una cita t'ha portat a un conte, a vegades és al revés, no? Acabes el conte i dius, m'ha recordat, o aquella cançó, o allò que va dir aquell, no? I sí, sí, m'agrada com donar petites pistes de per on anirà la història, no?
I en aquest sentit també, Dani, jo tenia interès en que ens expliquessis, a part del que tu llegeixes, però quins autors t'han influït o t'influeixen?
Sí, ja us he dit que m'agrada molt el conte com a gènere. És a dir, jo sóc un gran lector de contes. M'agrada, jo diria que de la meitat dels llibres que llegeixo, la meitat són llibres de contes. És a dir, els busco com a lector, no? Perquè m'agrada molt el gènere, em fa pensar molt, m'agrada molt la intensitat que tenen els contes, no? Que en una novel·la potser de 300 pàgines em costa, no? Llegeixo novel·la, però potser més curtes, no?
Gaudeixes més amb el conte.
Sí, totalment, totalment. Llavors, clar, hi ha referents molt clars, no? En literatura catalana és evident Pere Calders. Jo crec que Pere Calders, si hagués escrit en una llengua que no fos la llengua catalana, seria considerat un dels grans contistes europeus del segle XX, perquè té una ironia, té una mirada, justament aquesta mirada que té sobre el món que l'envolta, no? Fins i tot té una mica d'estupor. És una persona que sempre se sorprèn pel que fan els altres, no? I que ho intenta explicar amb aquesta ironia, amb aquest sentit de l'humor. Aquesta mirada que té Calders, com una mica clínica, no? De mirar la seva societat i intentar explicar-la a través dels contes, m'encanta, no? I després hi ha tota la tradició del conte anglosaxó, que allà, no és com aquí, però allà el conte, a la literatura anglosaxona americana, sobretot nord-americana, es considera un gènere molt important, no? Tenen Hemingway, etc, etc. Doncs m'agrada amb autors com Tobias Wolff, per exemple, que també té una mirada molt, molt bona sobre tot això que passa. En general m'interessa el contista que mira el seu entorn, que mira la seva societat i que intenta aplicar aquesta mirada, diguem, a l'hora d'explicar una història. Per això les meves històries totes són bastant aterrades, no? Amb situacions que podem reconèixer, no? Quotidianes o així. A vegades hi ha algun petit toc fantàstic, algun moment que ens aturem, no? De l'acció, però sempre hi ha aquesta mirada, diguem, volguda sobre la societat o sobre allò que ens envolta. Mm-hmm. Penso que és interessant a l'hora de voler explicar una història, no? Com ho veus tu, com perceps tu allò que estàs explicant?
A més, ara que ens expliques això, jo també he trobat en molts dels teus relats, els relats d'aquest llibre, l'humor i la ironia que comentes, no? No d'una manera explícita, sinó ahir...
deixar d'anar.
Exactament. Per exemple, aquest conte que està cap al final, que es diu Creixement Personal, Creixement Personal, i diu, viu una maduresa que el porta a pensar que la vida serà per sempre una bassa d'oli amb música d'Ava, però per arribar-hi ha travessat camins plens de rampes i rocalls. Superada una crisi abismal, va sentir el rampell d'abraçar un arbre. Allà, encastat a la humitat aspra de l'escorça i sentint els batecs, va pensar que ja en tenia prou i va prendre la decisió de fundar una secta. I la funda. No explicarem res més, però a mi aquest conte, que té quatre...
Sí, és un conte molt curt. I molt esbojarrat, també, sí.
Sí, la veritat és que em va fer riure, sí. amb aquest riure que potser no és de carcajada, però que dius, que bueno.
Somriure,
no?
Sí.
Sí, aquí me'n volien riure una mica, o sigui, riure. Bueno, aquesta, tota la qüestió aquesta d'una persona... Aquest potser és el personatge més boig, un dels personatges més bojos del conte, no? Vull dir, és una persona del llibre que ha perdut el món de vista, no? Funda una secta, se'n va amb una ONG... És a dir, és una persona que va fent toms, no? Bé, no troba el camí, no? I intenta tastar cosetes i no les troba, no? I justament el conte, que és curt, explica, doncs, un moment molt concret, no? Que és quan funda aquesta secta, se'n va a una illa, comença a abraçar arbres, és un personatge molt, una mica grotesc, si vols, però sí, amb aquest toc de riure's una mica de tota aquesta gent que de vegades sembla que ha vist la llum, no? I que vol convèncer els altres. Ell vol ser el líder de la secta, no? No és que ingressi en una secta, sinó que vol remenar les cireres, no? I volia mostrar això, no? En aquest llibre, una mica. Sí, amb aquest toc una mica esbojarrat i de sentit de l'humor.
Clar. Penso que ho aconsegueixes. Almenys a mi va ser un dels contes que em va fer riure, no? Després també comentava en Dani que... dèiem que la majoria dels personatges dels contes són masculins.
Sí.
I en aquest sentit, com que hi ha una certa crítica, oi, a un cert tòpic de la masculinitat...
Sí.
Que crec que és regular en els... o en alguns, sobretot, no?
Sí, sí. Hi ha alguns contes que... que els personatges són homes i són homes desagradables, m'han sortit desagradables, són personatges que m'han sortit desagradables, no? Hi ha un pare que és violent en un conte que es diu Far West, és una persona violenta i ho veiem al llarg del conte, no? Que es queixa que té un fill que és un bleda, no? Li diu, està en primera persona, i al final descobreixen que potser no són tan diferents, no explicarem per què, no? O hi ha un altre que parla d'un espia, el típic espia que podem imaginar-nos tots, no? De James Bond, que es pensa que totes les dones cauran rendides als seus peus i es troba una dona que justament no reacciona com ell espera, no? Al final són crítiques que jo faig a una masculinitat que no m'agrada, no? Jo sóc home i veig moltes coses en els homes, potser masses, que no m'agraden, no? I he volgut, a través de personatges una mica arquetips o així, doncs desmuntar una mica alguns tòpics, no?, que hi ha al voltant. M'agrada a vegades partir del tòpic, no? Jo, l'espia, no? Tots ens imaginem espia bon, doncs desmuntar-lo a través d'un conte, no? I el mateix amb aquest pare violent o altres. Surt un conte també protagonitzat per la guerra, que és una cosa d'homes, que ja sabem que fan els homes i que organitzen els homes, etc. No? Però sí podria haver-hi una línia de homes lletjos. També n'hi ha de bons, eh? També n'hi ha de sensibles i també hi ha fons aquí, però sí que alguns dels personatges que surten són homes desagradables, no? I hi ha una certa crítica aquí.
Molt interessant. Dani, tu quan vas començar a llegir?
Molt petit. Jo recordo ja amb 6-7 anys llegir llibres més enllà dels que t'ensenyaven a llegir, no? Sinó històries de la Galera o de la Xarxa, no? Els de Montserrat, també m'agradava molt aquestes aventures així molt imaginatives, m'agradaven molt els contes imaginatius, Jenny Rodari m'agradava molt. És a dir, m'agradava històries o novel·les o contes molt imaginatius. O sigui, m'agradava llegir per conèixer...
Per trobar altres mons.
Sí, per trobar altres mons, sí. Que al final jo crec que això és important perquè t'obre molt, no? T'obre molt a nivell mental, a nivell de moltes coses, no? I que jo crec que, sens dubte, m'ha portat a l'escriptura. És a dir, la lectura de ben petit et portes, sens dubte, a l'escriptura, no? Perquè ja t'ha obert aquest ventall, no? Totes aquestes possibilitats. I després l'escriptura és una cosa molt més natural.
Clar.
Perquè ja tens tot el bagatge, diguem, de lectura de petit, de ben petit, no?
I segueixes llegint,
sí,
intensament, em sí, consta, però m'ho has comentat, i jo et demanaria que ens diguessis o que ens recomanessis algun llibre.
Sí.
Pels nostres oients.
No sorprendré gaire si dic que serà un llibre de contes.
Però no esperàvem menys.
No, és una novetat, és un llibre de fa dos mesos, però més justament és d'un autor català que també m'agrada molt, que és Jordi Puntí. Que per mi és un dels principals contistes que tenim ara en actiu a Catalunya, Jordi Puntí, que ha fet un llibre que es diu Això no és Amèrica, que ha publicat Empúries, i que és un molt bon contista, perquè és una persona que també té una mirada molt lúcida i molt crítica sobre la societat, no? I sobre el que ens envolta, que és una cosa que a mi també m'interessa com a lector i com a escriptor.
Molt bé, doncs en prenem nota. Això no és Amèrica.
I es pot intuir, que és crític.
Sí.
No, amb aquest títol.
Amb aquest títol, que també suggereix, i tant.
Sí. I aleshores, una cosa, Dani, que el teu llibre va sortir fa una setmana i que el podem
molt
trobar
poc
a totes les llibreries.
Sí,
està publicat
setmana
per Viena, està distribuït, i el trobarem.
Sí, el trobareu, i a més el presentarem a Sant Cugat d'aquí 15 dies, el dia 14... a 8:15, dia 14 de desembre, el dijous, a 8:15, a la llibreria Alexandria. Farem una trobada, una xerrada amb la Marta Cailà, que és una periodista d'aquí també, de Sant Cugat, que és bona amiga, que ens coneixem de la facultat, i amb ella farem un informal, una xerrada així com la que hem tingut aquí.
Magnífic. És a dir, el dia 14 de desembre, a les 19:30, a la llibreria Alexandria, doncs podem assistir a la presentació de Si em toques, cauré, que en fi, que avui hem tingut l'oportunitat de parlar-ne amb el Dani. Li agraïm molt que hagi vingut fins aquí per poder, doncs això, entrar una miqueta amb tot el fil narratiu d'aquestes 18 històries que conformen aquest llibre.
I jo diria alguna cosa més, sobretot li agraïm la mirada. Aquesta mirada.
Efectivament.
Molt bé, molt agraït.
Res, ens queda poquíssim.
Sí.
Carme, la setmana que ve tornarem, però tornarem de forma enllaunada, recuperant un dels millors moments d'aquest espai, eh?
Ah, molt
de
bé, molt
literatura. Per tant, t'acomiado fins d'aquí una miqueta més, no? No fins la setmana que ve.
Molt bé, Carme, doncs aquí estarem. I moltes gràcies, Dani, ha estat un plaer poder parlar del teu llibre.
A vosaltres, de debò.
Avui.
Arriben ara les notícies de les 11 i després ja enfilem la última hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dijous. (Totipos)